el perquè de tot plegat.
Vicenta Pelusier, bon dia i moltes gràcies.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Acaba de piular Albert Rivera al Twitter. La diada debería ser la fiesta autonómica de todos los catalanes, pero los nacionalistas la han secuestrado y la han convertido en una jornada de exclusión, odio y ataque a España. Ojalá pronto tengamos un gobierno catalán que nos permita tener una diada de todos. Amb tuits com aquests, pregunto, és el millor sponsor que pot tenir la manifestació d'aquesta tarda?
doncs sí, sembla que ens ajuden, no? Anàvem una mica lents amb el ritme d'inscripcions i va ser organitzar tot el show que van organitzar a la Ciutadella que se'ns va disparar el registre del web. En qualsevol cas, jo el que volia dir és que mostra un desconeixement de la història que és patètic. Perquè l'11 de setembre mai ha sigut una festa. Sempre ha sigut una reivindicació, i sempre ha sigut una reivindicació catalanista i independentista. Sempre l'independentista s'ha mobilitzat per la diada, en manifestacions que abans eren més petites, per la tarda. Per què? Perquè és el dia, com vols celebrar i fer d'una festa una derrota, una annexió, una derrota militar, una pèrdua de les llibertats de les constitucions, uns decrets que van venir després, que t'imposen el castellà com a única llengua, que et suprimeixen les universitats, que et suprimeixen la Generalitat. Per tant, l'11 de setembre sempre ha estat la diada de reivindicació de recuperació de llibertats. El que passa que és que els últims anys aquesta diada de recuperació de llibertats, aquesta festa reivindicativa, aquestes manifestacions reivindicatives, s'han tornat massives. I potser ara això és el que li preocupa. Però mai ha estat una festa.
L'Anna Gómez, ara deia des de Lleida, deia és que la diada no és Sant Jordi.
És que, no, clar, és que Sant Jordi és una festa popular, és una festa basada en la cultura, en la llengua, i l'11 de setembre és una altra cosa, és una festa nacional reivindicativa, perquè és aquesta represa, no?, que comencen, no?, des d'un país derrotat, des d'un país que està totalment annexionat, doncs comença el catalanisme a remuntar, i quan comença el catalanisme a remuntar, retroba les arrels d'allà on va perdre doncs, la força institucional, les estructures d'estat que tenia.
Per tant, mai ha estat una jornada, per entendre's, perquè ens entenguem, de tots els catalans, perquè hi haurà gent que no s'ha sentit exclosa en segons quin tipus de reivindicació.
Exacte, és a dir, la gent que va fer una ofrena floral a Rafael Casanova, doncs si tu no consideres i estàs content amb l'Espanya que va annexionar Catalunya i que et suprimissin les institucions i que et suprimissin la Generalitat, no tens per què anar a fer una ofrena floral a Rafael Casanova.
Uh-huh. Acabem d'entrar al web de l'Assemblea i només ens deixen inscriure al tram 0.
Ja, sí. Perquè quan els trams ja estan plens, llavors ja tanquem les inscripcions de trams, perquè ja no...
Per tant, tots els trams estan plens.
Tots els trams estan plens. Ahir van quedar tots plens. I ara el que tenim és un tram 0 que es pot inscriure a la gent que no va tenir temps, que ho vol fer encara, o aquella gent que no anirà i vol fer doncs, un gest... un gest en relació a la manifestació de que no hi anirà perquè treballa o perquè està a l'hospital o perquè està malalta, per mil raons que no vas a, que pots no anar a una manifestació volent-hi.
La història d'aquestes manifestacions de l'11 de setembre sempre ens diu una cosa, que hi ha molta gent que no s'inscriu i va.
Sí,
no diguem
sí.
Que és una majoria, no ho sé si és una majoria no, però hi ha molta gent que no s'apunta i va. A hores d'ara, gent que hagi fet el que demanàveu des de l'Assemblea, que és apuntar-se, inscriure's sí. I tal, quanta gent hi ha a les 3 quarts i un minut de 10 del matí?
Uns 460.000.
460.000.
Sí.
Això haurien de tirar quant temps... L'any passat, per exemple, aquestes alçades del dia, se sap més o menys quanta gent hi havia inscrita?
450.000.
O sigui, hi ha més gent que l'any passat, en
sí.
Principi, eh?
Sí, hi ha una mica més de gent que l'any passat. També s'han venut més samarretes que l'any passat. Se n'han venut 275.000. Uh-huh. I l'any passat, bueno, ara no me'n recordo exactament, però van ser menys, no sé si van ser 230.000. I després, amb autobusos, doncs, 1.500 autobusos.
Uh-huh. És evident que aquesta diada està marcada... Bàsicament, per l'1 d'octubre?
Sí.
I, evidentment, per les decisions judicials que pengen d'aquell 1 d'octubre.
Sí.
I, per tant, la gent que anirà allà, bàsicament, serà... La gent que avui serà aquí al costat, a l'Avinguda Diagonal de Barcelona, serà, bàsicament, per reivindicar la llibertat dels presos polítics, dels exiliats.
Sí, a veure, jo matisaria una mica, perquè és la primera, després del referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre, que és una gran victòria, i també és la primera d'una impossibilitat de materialitzar la independència, que el referèndum, doncs, en principi, havia de ser vinculant. Això no s'ha fet, i la primera en un context de repressió política. Per tant, d'alguna manera, el que ha volgut fer l'Assemblea amb la convocatòria, amb el lema i d'aquesta manifestació, és lligar les dues coses, el fet polític amb el fet de la repressió i el fet dels presos, de la següent manera. És a dir, nosaltres hem de demostrar que la repressió política no ha aconseguit el seu objectiu. L'objectiu de la repressió política, l'objectiu de tenir presos polítics, d'haver forçat gent a l'exili, és aconseguir que abandonem els nostres objectius, que deixem estar la reivindicació de la independència. La manera de dir-li a la repressió que no funciona, de dir-li a l'Estat que això no funciona, és posant sobre la taula l'11 de setembre la reivindicació política.
M'avanço allò del periodista radiofònic, del tall de demà. Sí. Si avui veiem, com és previsible, una gran mobilització popular novament, què significarà, segons l'Assemblea, aquest resultat de tanta gent avui per la Diagonal de Barcelona?
Doncs significarà una demostració de força i interpel·larà el món, interpel·larà l'Estat espanyol, interpel·larà també els nostres polítics i el nostre govern.
Entenem
que la situació és molt complicada, que és molt complexa, que és molt difícil gestionar la repressió, però us demanem que torneu a posar-vos d'acord, que torneu a reemprendre un camí cap a la independència. El símbol de la samarreta és aquest cim al qual no hem arribat, que és la independència. Els estarem demanant que, sisplau, analitzin en què van fallar, en què hem de ser més forts, que reprenguin un lideratge, que volem veure aquest lideratge i que volem veure un compromís i una determinació per l'objectiu polític de la independència, de la República Catalana.
En aquests moments Catalunya és una república per a l'Elisenda Pelusia?
No ho és, però hi ha... No és una república, és evident que tenim un govern de la Generalitat que té les competències que té, i ho veiem cada dia, les seves limitacions enormes, i que no som un estat independent, és evident. El que passa que també és cert que l'1 d'octubre vam demostrar que quan un govern determinat, amb un mandat democràtic, amb un parlament democràtic que té una majoria i una mobilització popular i una capacitat d'autoorganització popular enorme, és capaç de fer un acte que venç aquest estat autoritari que intenta imposar i reprimir el dret d'autodeterminació de Catalunya. Per tant, d'alguna manera és aquesta força que hem de saber recuperar, aquesta conjunció d'un govern, d'una majoria democràtica, d'un parlament, per reprendre, per tornar a enfortir-nos per quan tornem a plantejar un embat, un conflicte democràtic.
Parla en primera persona del plural, li demanaré que parlem també de la tercera, és a dir, quin paper té en aquests moments el nou govern d'Espanya de Pedro Sánchez en aquesta història, on no en té cap?
A veure, el govern de l'Estat sempre té l'opció de fer una proposta de reconeixement del subjecte polític català i, per tant, del seu dret d'autodeterminació. Això ho han dit tots els nostres dirigents, no? Tots els nostres dirigents estan sempre disposats a tornar a posar el futur de Catalunya en mans del poble de Catalunya. Però el futur a partir del projecte. El projecte és el de la independència. I és aquest el que ja farem una renúncia, tenint dues majories parlamentàries consecutives, havent fet el referèndum de l'1 d'octubre, tot el que va sacrificar la gent aquell 1 d'octubre, doncs quin gest més gran que és dir, bueno, si voleu, ho tornem a sotmetre a votació si vosaltres participeu, si els partits unionistes intenten guanyar el projecte, perquè fins ara no han guanyat mai, han perdut sempre. Sempre.
Però
estan disposats a intentar guanyar democràticament i no per la força d'un estat,
per
la força de la repressió, per la força dels fets, per la imposició? Estan disposats a no imposar-se? Estan disposats a guanyar?
Uh-huh. Està molt bé que l'Elisenda Pelusia hagi dit una cosa que habitualment a la pregunta directa n'hi ha mai una resposta directa per molta por en la política independentista, moltes vegades un sector que diu, no, escolti, no som república, no és un estat independent. Això està molt bé. Segona cosa que diu, bueno, hem d'escoltar bé què diu el govern d'Espanya, si efectivament presenta alguna proposta d'un referèndum d'autodeterminació. Ho descarten en aquests moments o no?
Ho han dit ells. Ells ho han dit. És que jo estic convençuda... A veure, l'estat espanyol no té el nivell d'aprofundiment democràtic d'altres estats, com el britànic o com el canadenc. No el té. No ens autoenganyem. No el té. I com que no el té, no ho espero. Ara... Òbviament, si això es produís i a més hi hagués garanties internacionals, comissió de garanties internacionals, perquè les regles del joc doncs, fossin transparents, nosaltres sempre hem d'estar oberts a aquesta negociació. Però com que jo això no... Bueno, l'Assemblea no ho esperem, com que l'Assemblea no ho esperem, nosaltres el que demanem a la nostra majoria és que no faci passes enrere en el discurs, que no llenci per la borda tot el que hem aconseguit aquests anys. Val, que no li digui a la gent que a la qual se la va convocar un referèndum d'autodeterminació el 1 d'octubre que jo no valia per res. Que no ho facin, això.
Ara, hi ha un, ara obro el debat, a més, perquè...
Per tant, que segueixin endavant amb un projecte. Entenem i som conscients que és difícil, que les febleses són moltes, la fortalesa de l'Estat, tot el que està disposat a fer l'Estat és molt, però no renunciem al discurs.
Mm-hmm. Li pregunto, si el discurs... Però el discurs és un discurs. Per tant, el dubte que ens genera és si l'Estat s'enroca i continua amb la idea de no haver-hi un referèndum d'autodeterminació... Què diu que s'ha de fer l'Assemblea Nacional respecte al que passa a Catalunya?
Ja sé que el discurs és un discurs, però és molt important no fer renúncies en el discurs per després poder construir fets. És la primera base, és el primer fonament. A partir d'aquí, què diem? Doncs diem, d'acord, som tots adults, podem entendre que les dificultats del repte, però volem veure fets, volem veure anàlisi, volem que punt per punt ens digueu tot allò que us va fallar l'octubre i que va servir d'argument per dir no tirem endavant amb la República, com ho podem enfortir ara? Com ho penseu enfortir des del govern? Nosaltres des de l'Assemblea ho farem. Nosaltres, a part de l'agenda mobilitzadora, que tenim una agenda mobilitzadora important i la afrontarem amb els judicis, perquè també els judicis són una peça clau, diguem-ne, en l'argumentació del nostre dret a la independència, des del punt de vista internacional, perquè d'aquest judici polític en farem un altaveu de denúncia de la vulneració de drets fonamentals, de com l'Estat, per reprimir el dret d'autodeterminació, està disposat a vulnerar llibertats i drets individuals fonamentals. Tot això ho farem, però també analitzarem doncs, en quins àmbits de la societat civil no estàvem forts. Aquesta gent que vota el 43% que vota partits unionistes, però que no comparteix l'estratègia dels partits unionistes PP, PSOE i Ciudadanos, que no comparteix la repressió política, que no comparteix el 155, tot el que han fet, què els hi va passar a una part d'aquesta gent? Quina por tenien? Com és que nosaltres no hem sabut traslladar que aquesta república dels drets i de les llibertats és per tots? Com hem d'intentar contrarrestar, i potser no ho hem fet prou bé tampoc des de l'Assemblea, doncs les pors econòmiques, el discurs de la mentida, el discurs del catastrofisme econòmic, tot això ho hem de treballar. Però també volem que el govern ens digui i que comencem a veure del govern passes fermes en aquest sentit, lideratge i passes fermes, tant des del punt de vista de febleses organitzatives, no? Si vosaltres us pensàveu que l'Estat estaria disposat a negociar i no ho està? Ara no volem que digueu que l'estratègia és que l'Estat negociï? Però si ja ho veu veure, el 2 d'octubre i el 3 d'octubre amb el discurs del rei, que l'Estat no vol negociar. Llavors, amb un Estat que no negocia, què podem fer? Què és el que ens falla estrepitosament? Què és el mínim imprescindible que necessitem quan estiguem més forts, quan haguem reforçat, quan probablement, doncs, tot això hem de veure aquest lideratge del govern.
El president Torra l'altre dia ho va quantificar un 80%, totes les enquestes demoscòpiques parlen, basculen 65, 70, 75, 80% respecte a la voluntat de la gent de Catalunya en votar en un referèndum d'autodeterminació. Això és una obvietat, és a dir, uns diran, no està... És igual, hi ha una majoria clara al país que vol votar, entre altres coses, perquè el que sempre hem comentat, que aquí la clau és comptar-nos, i comptar-nos és molt important. Ahir, en un article, precisament, del vicedirector de La Vanguardia, que avui és aquí, en Jordi Juan, i també avui, lligant amb el que escrivia ahir el Jordi Juan a La Vanguardia, el Voz Populi, es parla que el govern de Pedro Sánchez podria estar pensant amb un referèndum. No diu res més, diu amb un referèndum. És cert que avui el Voz Populi va més enllà i diu que seria tot menys un referèndum per un estatut. Diu avui la informació del Voz Populi. Jordi, descartaries tu un referèndum d'autodeterminació, no sé, a 3 o 4 anys termini de temps?
Jo l'únic que m'atreveixo a dir és que s'han obert unes vies de negociació, de diàleg, que no tenen res a veure amb les que ara comentava l'Hisenda, de quan ella parla que l'Estat no vol negociar. Estem en una altra pantalla, és a dir, el govern actual sí que vol negociar i ha fet proves d'això, i a Brussel·les hi ha convenciment que aquesta línia és bona, però això és molt fràgil. I les posicions estan ara superanyunyades, perquè el que demana Puigdemont, Carles Puigdemont, que és fer un referèndum amb una intermediació de la Unió Europea, és una opció que ara per ara el govern socialista està molt lluny de poder donar per l'opinió pública espanyola, per la pressió de Ciudadanos, per la pressió del PP, i el que li agradaria, el que demana el govern socialista, és temps per anar avançant en aquesta línia, i de moment doncs fa aquestes mostres d'apertura que abans l'Anna comentava des de Lleida, no?, que és la posada en marxa de les comissions bilaterals, la Junta de Seguretat. Clar, però són gestos que per un sector que s'ha posat ja en clau república, doncs queda una mica... És molt difícil de poder convèncer. Per tant, sí, hi ha gestos, hi ha moviments, però ara per ara a Pedro Sánchez plantejar obertament a l'opinió pública espanyola anem a fer un referèndum, és que se menjaran viu. Escolta, hi hauria gent del govern socialista que veuria amb bons ulls que si el judici va cap al mes, cap a gener, febrer, poguessin recuperar la llibertat al Nadal. Ho veurien bé, que poguessin sortir lliures. Però això és una voluntat que pot expressar en una conversa, una altra cosa és molt difícil que es pugui portar a terme per l'opinió pública espanyola. És que aquí moltes vegades pensem, nosaltres estem instal·lats en la nostra, com veiem les coses des d'aquí, però a Espanya la moltíssima gent pensa que els polítics catalans estan a la presó perquè estan a la presó i perquè s'ho mereixen. Però molta gent ho pensa, i gent de bona fe, eh? No,
hi ha un altre factor, que és que la sortida dels presos, no ens enganyem, no és una qüestió estrictament de voluntat del govern. Això depèn dels fiscals i depèn dels jutges. Però... I ell mateix, en l'acte d'inici del curs judicial,
una vegada...
es van ratificar en dir que la situació
sí,
és la que
vegada,
s'ha dit.
Una vegada comença tot la vista, el judici i tal, podia donar-se... podria haver-se un petit permís perquè poguessin recuperar
això, llibertat. Això és una possibilitat que existeix, efectivament, i que podria ser, però, diguem-ne, el fet de que això es faci un replantejament de les acusacions i, per exemple, delictes com els de rebel·lió, que és el que està sobre la taula...
Això no es podrà fer, ja ho tenen a mig les dues parts, fins que comenci el judici.
Exactament.
Abans el judici
exactament.
És impossible.
Per tant, estem en una situació en la qual jo a vegades tinc la sensació de que posem en el terreny de la política una cosa que realment la decisió final no és dels polítics.
I
els jutges sabem que són molt gelosos de les seves competències. Aquí l'error principal, i aquest és un error que portarem i arrossegarem durant molt de temps, és judicialitzar una qüestió que era estrictament política, i això va ser un error que haurà d'assumir el Partit Popular en algun dia, perquè aquest factor és així, i això ara ens trobem un atzucat en el qual els jutges fiscals i els que prenen decisions tenen la seva pròpia dinàmica, i canviar això és extraordinàriament difícil.
No, és que no canviaran, és que això ja es dona per sobreentès que no es canviarà, i també les defenses i les dues parts saben que les condenes seran dures. Això no hi ha cap
manera. Són les del matí. Preguntes a l'Elisenda Pelusi. Algú vol fer algun comentari? L'Alejandro López Fonta, després l'Anna Gómez ha de fer alguna pregunta des de Lleida. Jaume Barberà. Endavant, Alejandro. Preguntes breus, sisplau.
Gràcies. Breus, però vàries. Bueno, a veure, parlar de camí cap a la independència, jo sempre em quedo amb la unilateralitat i amb el pacte de l'Estat. Sembla que Esquerra Republicana vol un pacte de l'Estat. La pregunta és... són uns traïdors? Esquerra Republicana ara són uns traïdors? El lideratge que vostè demana és el lideratge sota Carles Puigdemont? Tot sota Carles Puigdemont i Esquerra Republicana ha d'assumir les tesis de Carles Puigdemont? I li pregunto la mateixa pregunta que em fa vostè a nosaltres. Vostè per què no està disposada a votar una nova Constitució dintre d'Espanya? No és també democràcia? Perquè ja... ho nega, o sigui, això és impossible. Bueno, no ho sap, això, si és possible o no és possible. Però vostè ja diu que no la votarà. Vostè demana que li votin un referèndum d'autodeterminació, però vostè no votarà una nova Constitució.
No, perquè això parteix d'una consideració...
Vostè i tots els catalans.
Sí, això parteix d'una consideració. Qui consideres que és el teu poble, el poble que té dret a la sobirania? Quin és el subjecte polític? El subjecte polític per mi és Catalunya, i per tant la seva sobirania rau en el Parlament de Catalunya, i la majoria de Catalunya... ha expressat democràticament en eleccions unes determinades opcions, i en aquests moments doncs, hi ha una majoria independentista. Pel que fa a una Constitució que en el seu dia hagués pogut reconèixer doncs, una plurinacionalitat de l'Estat i tota una sèrie de reconeixements de nacionals de Catalunya i de finançament i de moltes altres coses, de competències de llengua, etc, que ara no existeix, hem de ser realistes. Una reforma constitucional requereix 2/3 del Congrés dels Diputats, requereix 2/3 del Senat, requereix dissoldre les Corts, requereix eleccions i requereix un referèndum constitucional a tot l'Estat. I les majories polítiques a l'Estat són les que són, i Catalunya és una minoria nacional. Ni que el 100% dels catalans volguéssim exactament el mateix, seríem només el 16% de la població de Catalunya. Les majories a Espanya són les que són. La dreta espanyola defensa el que defensa. El Partit Socialista Espanyol defensa el que defensa. El màxim que va arribar a acceptar va ser l'Estatut del 2006, que ni tan sols permetia recaptar els impostos. Els Ciudadanos encara està més a la dreta que el Partit Popular. Sí. Per tant, jo demano realisme. No podem estar permanentment pujant la muntanya com si fossin Sísif i enganyant a la gent.
Quan vostè, llavors, quan vostè parla de sobiranies... Llavors,
sí, no, li acabo la segona... Sí. La segona, sí, és que aquí hi ha un... Segurament discrepem de sobre qui té la sobirania. Jo considero que la sobirania la té el poble de Catalunya perquè és nació. Punt. La segona pregunta que em fa, no, en absolut. L'Assemblea Nacional Catalana es va fundar amb un únic objectiu, que és la independència. En un moment determinat, podem estar més d'acord o menys, o ens pot semblar que el discurs o els fets d'un partit polític, o hem d'apretar més amb un que amb un altre, i això doncs, ha anat canviant, perquè els mateixos partits van canviant, i el que en un moment té un rol, no, el 25 d'octubre està pressionant perquè es faci la declaració d'independència i parla de les 155 monedes de plata, doncs ara la mateixa persona que fa aquella piulada ara en diu una altra. Nosaltres no entrem en aquesta... intentem no entrar en aquesta politiqueria, ni tampoc defensem persones. Una gran errada que tenim a l'independentisme català és basar les coses en lideratges personals, en passar-nos massa en els lideratges personals, perquè després fallen i tot sembla que s'esfonsi. Per tant, lideratges personalistes i grans lideratges personals, necessitem un lideratge, però penso que com més col·lectiu, millor. Llavors, en el cas de Puigdemont, l'Assemblea Nacional Catalana va estar defensant aquests mesos passats la investidura de Puigdemont, però per una qüestió política, perquè creiem que això era el que respectava el mandat del 21 de desembre, perquè ho havien dit els propis partits polítics en els seus programes electorals i perquè pensàvem que mantenia obert el conflicte democràtic. Però no perquè fos senyor Puigdemont, i si després doncs no van restituir a ningú, no van tirar endavant amb la investidura de Puigdemont, no van restituir cap conseller, doncs vam fer comunicats denunciant-ho igual, encara que això doncs, vingués més liderat per una altra de les forces polítiques independentistes.
Per cert, deixeu-me dir una cosa, que és que he de dir-li a la gent de Pelosia que la web de l'Assemblea és...
Ha petat.
Sí. Ha petat, no, clar, perquè això és com la fila zero. Clar, hi ha molta gent que diu, molta gent, per exemple, algú del País Valencià ens està enviant un missatge i diu, escolta, vull inscriure, però no puc.
La fila zero, normal, la fila zero. He explicat avui aquí en el vostre programa sí, això, i clar,
han d'anar tots normal, apuntar-se. És normal apuntar-se, efectivament. Aviam, l'Anna Gómez des de Lleida, alguna pregunta, Anna?
No, només una cosa, Elisenda. És a dir, la unitat d'acció de l'independentisme és, evidentment, que a part de l'Assemblea, l'Òmnium està basada en 3 partits, Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. S'ha refredat les relacions de l'Assemblea amb Esquerra, amb aquest horitzó més llarg que fixa la independència, que darrerament doncs, piulen i diuen tots els seus representants?
Bona pregunta.
Nosaltres el que intentem és tenir bona relació amb tothom. Intentem evitar al màxim el partidisme, però evitar totalment el partidisme, però alhora no callar-nos res quan considerem que sigui un o sigui l'altre, doncs pensem que estan prenent decisions o que no compartim les decisions o les que prenen, no? Però no, jo no ho diria així. Ja, jo no ho diria així. De fet,
se n'acaba de recordar de Gabriel Rufián fa 2 minuts, eh?
Sí.
Parlant sí. De la contradicció de Gabriel Rufián.
Bueno, perquè m'heu preguntat què opinem d'una cosa concreta i d'una cosa concreta opinem, però això no vol dir... A l'Assemblea, en el secretariat de l'Assemblea, tenim militants d'Esquerra Republicana. Mm. Tenim militants d'Esquerra Republicana i tots plegats ens posem d'acord, votem en el secretariat, prenem decisions per majories, les sometem a consulta dels socis i socis de l'Assemblea. Des de que estem al nou secretariat n'hem fet dues de consultes als socis. Una sobre si havíem de defensar la investidura de Puigdemont i la següent que vam fer va ser sobre el tema de les primàries.
No sé, perdó, Jaume, no sé si hi ha símptomes de, de fotografies que
també diuen que a vegades ens en recordem del Quim Torra i que l'apretem massa, el president Torra. Bé, hem fet alguna piulada que és la nostra funció. Si l'Assemblea no fos una mica punyent, on estaríem?
Ha fet mal a l'Assemblea que donessin suport a Carles Puigdemont en les eleccions del 21 de desembre?
L'Assemblea, jo no hi era, no estava a la direcció, era una sòcia de base. Jo vaig rebre aquell correu i no vaig interpretar que en aquell correu es demanés el vot per Carles Puigdemont en absolut. Jo vaig interpretar i vaig rebre com a sòcia... A més, jo personalment... Jo personalment, la gent que em coneix sap que més aviat no formo part de, o quan he estat propera a partits polítics no ha estat en aquest entorn precisament, i jo com a sòcia aquell correu electrònic no el vaig interpretar així en absolut. Vaig interpretar que demanava que es votés en clau de restitució, però és que la restitució ho deien tots. Tots deien que anaven a restituir el president, el vicepresident, els consellers.
Per cert, que em diuen que Arnaldo Otegi està fent ofrena floral en aquests moments. Adreça de Susana, és així?
És així, ha vingut a Arnaldo Otegi. De fet, ahir va anar a veure els presos a Lledoners i ara fa res, cosa de dos minuts, ha fet l'ofrena aquí al monument de Rafael Casanova i ara ho està fent en aquests moments la Junta Directiva del Barça.
Molt bé. Amb Alanyà, crec recordar que un és en Alanyà, l'altre és en Sergi Samper, efectivament.
I Bartomeu.
I Josep Maria Bartomeu. Perdó. I Josep Maria Bartomeu, que també... Que és allò també... És igual, és que m'ho faig a sobre i no m'ho vull fer a sobre, perquè si m'ho faig a sobre després mossego la llengua, m'enverinaré. No, ja ho dic, és a dir, Alanyà és magnífic, Sant Pere és magnífic, però si la representació del primer equip del Barça de ser Alanyà i Sant Pere, que també que és allò de dir ens amaguem sota la taula, no sigui que ens vegin gaire. Bé, dit això, tot i que precisament si algun, també he de dir-ho, si algun club s'ha posicionat en els últims anys a favor, com a mínim, del dret a decidir, en algun cas ja de la independència, han estat tres jugadors capdals de la història del Barça, perquè més val que ho recordem també això, que són Pep Guardiola, Xavi Hernández, Gerard Piqué. Gerard Piqué ha anat amb els seus fills reiteradament a manifestacions de l'11 de setembre. Ignoro si anirà avui i n'ha tingut... Com dius, perdona?
No, dic que han tingut problemes per fer-ho.
Però la mateixa junta directiva del Barça es va posicionar...
I el propi
Barça. L'octubre, perdona, i la via catalana que va transversar el Camp Nou.
Vull dir que, a veure, el Barça aquí ja l'ha perdit el seu màxim representant,
que és el president. Que no sé si hi ha causa-efecte i si és un símptoma de res o no. Ens han enviat una fotografia de la plaça de Vic. On tot això que veiem aquí són motoristes que baixaran, que vindran ara cap a Barcelona. Ho dic perquè no sé si és símptoma d'alguna cosa.
Tot això són motoristes?
Tot això són motoristes. Tot això són motos.
Ara, jo no sé si l'Elisenda
Pelusier
està...
La gent sempre ens desborda. Jo vull confessar una
cosa. Està contenta o està preocupada? No, perquè l'he vist la fotografia i ha dit...
La cara.
No, jo vull confessar una cosa, i és que a mi l'Assemblea m'ha superat per... És a dir, l'ambició que té la gent de l'Assemblea i el risc que estan disposats a assumir. Per exemple, quan vam començar a parlar de la manifestació l'11 de setembre, en el context que estàvem, amb el desànim, tant en el context polític en que, com la situació en la que estàvem, doncs jo més aviat era, voleu dir... I cada vegada que anàvem prenent decisions, perquè l'Assemblea no és gent jeràrquica, és a dir, les decisions es prenen en comissions d'un secretariat de 77, i la comissió de mobilització va fent propostes sobre la manifestació i després les hem de votar al secretariat. Tot el que arribava, jo sincerament confesso que voleu dir que hem de fer una manifestació amb el repte d'omplir la Diagonal sencera de Glòries a Palau Reial, i al final doncs he de reconèixer que aquesta ambició i aquesta capacitat de feina ingent, però també aquest coratge, aquesta valentia, aquesta capacitat d'assumir riscos, doncs la vull agrair a tots els socis i sòcies de l'Assemblea per haver estat sempre doncs tan ambiciosos i tan valents.
L'última pregunta, Jaume Garrard.
Parla d'assumir riscos. Vostè abans ha dit, amb un estat que no negocia, què podem fer? Anem a coses concretes, perquè jo dono fe, perquè jo he participat en actes de l'Assemblea i jo allò no ho he vist mai, aquesta entrega desinteressada per part dels seus afiliats. D'això dono fe. Vostè diu assumir riscos. Quins riscos, per exemple? Es diu fer efectiva la República. Risc, se n'ha parlat molt, jo li faig directament a vostè la pregunta. Posa algun termini per saber si l'Estat negocia o no i si l'Estat no negocia s'obren les presons, per exemple?
A veure, no vull posar terminis, però és evident que arribarà un moment...
Així es poden anar guanyant moltes eleccions,
No. Arribarà un moment que el que es diu i el que es diu en els programes electorals s'ha de traslladar als fets. Llavors, el referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre és un exemple una mica d'això. Perdonin que insisteixi tant, però és que mesos abans, jo en aquells moments participava en tertúlies com vostès i era una de les defensores de que es posés en el full de ruta un referèndum d'autodeterminació vinculant, encara que sense acord amb l'Estat, no? Perquè l'Estat no estava disposat a acordar-lo, perquè és del 2012 que l'estàvem demanant, i la veritat és que l'escepticisme de tothom i com en relació a aquest referèndum era enorme. Fins i tot dels partits polítics. Sí, doncs el que dic és que ho poso d'exemple a quantes coses hem fet que en les tertúlies em parlaven, com ara m'està parlant vostè a mi, no? Però això no és possible, l'Estat no el permetrà...
Jo no dic que sigui possible, tot en negatiu, no?
Tot en negatiu.
Jo demano concreció.
Bueno, jo demano concreció al govern. Jo el que dic és que el que necessitem és una majoria democràtica, un govern que estigui disposat a posar-ho en execució, el que demana la majoria democràtica, que sempre és la del Parlament, la que està representada en el Parlament, i una mobilització popular que té la capacitat de sostenir-ho i de defensar-ho i de mobilitzar-se al màxim en aquesta defensa, com van fent el referèndum de l'1 d'octubre. Llavors, això en algun moment hi tornarà a ser. I en el moment que hi torni a ser, serà ja per la independència, serà per fer efectiva la República.
Jordi Juan,
no
acabar,
sé quan ho tornarem a tenir. No sé quan ho tornarem a tenir, però ho tornarem
anirem
a tenir.
Guanyant eleccions.
Ho tornarem a tenir.
Jordi anirem Juan. Guanyant eleccions.
No, o canviarem els lideratges si a les eleccions que es guanyen no responen a les...
Conservar el poder.
No responen a la... No.
Sí, Elisenda.
Espero que no. L'Assemblea no va néixer per això. Escolta. No va néixer per fer d'acompanyament de partits polítics i per fer retòrica.
Correcte. Tenint en compte que va néixer per aconseguir la independència i tot això. Però tenint en compte el context que estàvem parlant fa un moment, no? Amb aquestes noves vies que s'estan obrint o...
És que
o
jo... Aquestes... Perdona, Jordi. Acaba la frase. Sí.
No,
disculpa.
Jo el que volia plantejar-te, quan parles contínuament de seguim endavant amb el projecte, no renunciem a la República, no creieu que ha arribat un moment possiblement d'una política de gestos diferent i que potser es podia aparcar la unilateralitat d'una vegada per totes?
Però és que la unilateralitat jo la veig per part de l'Estat, no?
No me'n val el que fan els altres.
No estem parlant d'unilateralitat o no unilateralitat, estem parlant de qui té la sobirania. Quin és el poble que té la sobirania? A qui obeeixes? A qui representes? I això, diguem-li unilateral o diguem... És el que és. Llavors, quan parles de gestos, clar, m'has parlat d'uns gestos de que, ui, amb una mica de sort, mentre hi hagi el judici, podran preparar-se'l no des de la presó. És que és molt greu, que estiguem així. Que estiguem dient que el gran gest que potser aconseguirà el govern del PSOE sigui aquest. Sabeu què representa un judici de 2 mesos en què has d'anar cada dia i haver-lo de preparar des de la presó? I que el gran gest que facin sigui aquest, és que engrunes és poc. És tan lamentable que no hi hagi ni un canvi en les acusacions de la Fiscalia. A veure, és que no podem entrar a discutir això. És que em sembla que és un error, perquè voldria dir que tot el sacrifici ha estat en va. Tot el sacrifici d'aquesta gent ha estat en va. Si el que acabem discutint a Catalunya és, sisplau, calladets, no reivindiquem res, renunciem als nostres objectius polítics,
En cap moment s'està plantejant que reivindiqueu res? Ni
bueno,
que,
no
deixeu,
ho sé, és que clar, sembla
dir,
que hi hagi intermediaris estranys per als mons que no sé
moment,
quin paper juguen.
En cap moment s'està plantejant que reivindiqueu res ni que renuncieu al que creieu que ha de fer i que teniu les vostres armes per defensar-les. L'únic que s'està plantejant és un exercici de realisme. Un exercici de realisme que ja ha començat a fer algun partit polític i sembla ser que està començant a fer també Junts per Catalunya. I l'únic
doncs,
que volia traslladar
doncs ja
a l'Assemblea Nacional de Catalunya, l'Hisenda, és sí. Si el tema de la legalitat està present. Perquè hi ha moltes maneres de lluitar per això. Una manera és que el Parlament torni a votar una altra vegada la declaració d'independència. Jo crec que va ser un error. Jo crec que va ser un error aquella declaració. No. La meva opinió, perquè està molt equivocat. I la pregunta és, tu creus que si les circumstàncies segueixen per aquest camí, el Parlament de Catalunya hauria de tornar a plantejar la
declaració d'independència? Jo crec que hauria de tornar a plantejar la declaració d'independència si està preparat per sostenir-la. Si és per fer-ho com el 27 d'octubre, no. Si està preparat per sostenir-la, sí. I què passarà? Tot això depèn de què faran els altres, de quin serà l'impacte que tindran determinades coses, del grau de maduració de moltes coses. Ara no podem preveure exactament la situació que hi haurà, doncs potser d'aquí un any. No ho podem preveure, poden passar moltes coses. Jo el que només dic, és que a veure, no ho sé, ahir jo vaig anar a buscar el senyor Ben Emerson a l'aeroport, perquè avui intervindrà.
L'advocat.
L'advocat. Ell em deia amb molta seguretat, molta més de la que tinc jo, que ho aconseguireu aviat.
Molt bé.
Que ho aconseguireu aviat, perquè la sentència no són conscients de l'impacte que tindrà sobre la societat catalana.
Aquí estem barrejant
coses. No són conscients de l'impacte que tindrà sobre la societat catalana la sentència d'aquest judici de la vergonya.
Aconseguir que
la independència o l'autodeterminació? No, ell em deia la independència.
Ell em deia
la independència. I em deia, i està bé que ara es facin gestos i s'ofereixi diàleg i s'ofereixi negociació i tal. Diu, però és evident que això tindrà un impacte sobre la societat catalana, que i jo a vegades penso, potser no serà immediat, l'impacte de la sentència del Constitucional, el 2010, no va ser immediata. Va necessitar un temps de maduració de 2 anys fins a... Bueno, ja es notava, perquè per la base ja s'estaven les consultes populars que es van fer el 2009-2010, s'estava preparant, però l'impacte i el reflex polític de tot allò va tardar. Doncs no ho sé el que passarà. Jo et dic que aquest senyor ahir em va dir això.
Jo recomano...
I per tant, mentrestant, que facin el que hagin de fer i que ens expliquin el que ens hagin d'explicar o no ens expliquin el que ens hagin d'explicar.
Si ja s'ha declarat, jo no ho entenc, això.
Sobre això de tornar a declarar la independència, només et recomano a tu i a tota l'audiència que llegeixin el llibre que ha escrit el Quim Forn, el seu dietari, que sortirà a finals d'aquest mes, que parla de tot això i parla de les errors de repetir, de tenir nous màrtirs i de tot això.
Jo t'he dit que tornar-la a declarar si no ets capaç de sostenir-la és un error.
Bé, acabo, són les 10:20. Una última pregunta. Avui, a la gent que ha d'anar a la manifestació, alguna recomanació?
Alguna recomanació?
Sí.
Doncs que hi vagin amb temps, que utilitzin el transport...
És a les 4 de la tarda, recordem-ho, eh?
Que utilitzin el transport públic, no? Ja hem penjat una sèrie de consells, no? I molts mitjans també els estan penjant. Les boques de metro, que hi vagin amb temps perquè no es col·lapsi el metro, sobretot, per poc que puguin amb metro. Després tenen també el tram, no?, per arribar a la part de dalt. I, bueno...
Històricament, quan...
I tranquil·litat, alegria... I que siguin lliures i que ens diguin el que ens hagin de dir també a nosaltres, a tothom, que cridin i portin les consignes que vulguin i que s'expressin, perquè és el moment d'expressar, després de tots aquests mesos, tot el que senten i tot el que volen amb tota llibertat.
Tinc dues preguntes. Una molt... Sempre que ha vingut un dirigent de l'Assemblea en aquests últims anys, en aquest programa, sempre l'11 de setembre, fem una mateixa pregunta, que és poc imaginativa, però s'ha de preguntar. Teniu por de que hi hagi incidents en un dia com el d'avui? Després passa el que passa, que és que no passa res. Però sempre ens diuen, no, ui, perquè avui, perquè, oh, atenció, perquè diuen. Per tant, toquem fusta, que no passa res.
No, toquem fusta, però jo estic tranquil·la. Les manifestacions de l'Assemblea són tan massives, estan tan ben organitzades, perquè tenim aquestes territorials que coordinen cada tram, que tenen molta experiència... que és la setena que organitzen, que hi ha com un traspàs de coneixement, no? Algun dia faig broma i dic, mira, el dia que siguem independents podrem muntar empreses per anar a explicar a la gent com organitzar manifestacions, innovadores i com muntar referèndums. Perquè des de les consultes populars, que les va muntar la gent de la base, passant pel 9-N i el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, tenim una gent que és capaç de fer de tot.
I l'última. Elisenda Pelosi és una persona vinculadíssima amb el món universitari. Sí. Ara en parlarem, després de la publicitat, ara parlarem d'un tema que jo crec que és molt... que ha agafat molta volada les últimes hores a partir de la informació que ha tret el diari Oponència, que és l'Universitat Rei Juan Carlos i la relació amb la ministra de Sanitat, Carmen Montón. La Universitat Rei Juan Carlos està en el punt de mira. Mm. Està en el punt de mira, però no només per aquest cas, sinó pel cas de Pablo Casado anteriorment, pel cas de la Cristina Cifuentes. Escolti'm, ja pot haver-hi efecte dòmino i que estiguem parlant de que, bueno, posaven el punt de mira totes les universitats públiques, de, no només de Madrid, sinó de tot l'Estat?
A veure, no, aviam, les universitats públiques, i és una... A mi em sap molt greu que una universitat pública s'hagi comportat d'aquesta manera i hagi tingut aquest tipus de processos.
És terrible, eh?
Perquè posa... Bueno, posa...
En el punt de mira,
no? Punt de mira el conjunt del sistema universitari de l'Estat espanyol. El sistema universitari català, que a més és el que està més ben valorat a tots els rànquings internacionals, que ha fet un esforç enorme a les universitats públiques amb molt poc finançament, i han fet un esforç enorme, i són les que estan, la Universitat de Barcelona, a la qual jo pertanyo, doncs en el rànquing de Xangai, és l'única de l'Estat que està entre les 200 millors del món. Els rànquings també signifiquen alguna cosa. Quan apareixes en rànquings d'aquest tipus, i mireu si no, si és que la Rei Juan Carlos està cap rànquing, doncs no els critiquem tant, perquè això significa que tens bueno, uns indicadors de recerca, uns indicadors de qualitat acadèmica, de reputació d'enquestes a ocupadors, no és perfectible, no són fantàstics els rànquings, però són un indicador de qualitat, són un dels indicadors de qualitat. I les universitats públiques catalanes doncs són les que estan entre les millors del sistema, el conjunt d'universitats públiques catalanes, i han fet un esforç enorme de verificació, de qualitat, de millora en la qualitat dels processos, de millora en la qualitat dels màsters, i la veritat és que, doncs, bueno, sap greu que es posi aquesta, que s'acabi posant una taca negra sobre el sistema per unes males praxis en una universitat concreta, que vull recordar que va estar molt lligada a la política, no? A la Comunitat de Madrid, governada pel PP, va ser una mica la seva nineta dels ulls. En el seu dia, quan hi havia el PSOE, doncs van fundar la Universitat Carlos III, una de les que tenen qualitat també i que apareixen molt ben qualificades en els rànquings, i aquests, doncs, bueno, van anar a fer el que van fer. És un dels elements més, i ara tiro l'aigua cap al meu molí, pel qual, doncs, no volem formar part d'aquest estat, eh? I nosaltres hem de ser també ambiciosos i exigents, eh? I des de l'Assemblea, quan dic el govern també té un rol, doncs el govern, amb el govern també hem de ser exigents amb tot allò que facin, perquè hem de donar exemple en la mesura del poc que permet aquesta minsa autonomia, doncs hem de donar exemple de com, de que ens permetin elements que ens permetin imaginar com seria aquesta república independent per tothom. I les universitats i la recerca, creure-les i prendre-se-les en sèrio, bueno, és una de les coses que podríem guanyar enormement amb la independència. I a més, doncs mira, si queda tacada, bueno, la marca Espanya per culpa de Juan Carlos, una altra cosa que ens traurem.
Bueno, perdoni, que també això ara m'enviro missatges a la redacció de l'agència EFA. La Universitat Rei Juan Carlos ha detectat... Quan apareix el verb detectar, vol dir que ho han vist, que ho han trobat. Han detectat canvis de notes a l'expedient de la ministra i està revisant assignatura per assignatura per averiguar com s'han produït i depurar responsabilitats. Jo crec, m'atreviria a dir, M'atreviria a dir que si jo crec que la ministra...
Algú té un candidat a ministra de Sanitat?
Exacte,
o candidata.
Exacte. Elisenda Pelusier, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Deixeu-me dir una cosa, efectivament, RAC1, ara a les 12 acabarem nosaltres, arriba la competència, després la segona hora, després el 14-15 més el primer toc, i a partir de les 3 hi haurà un programa especial. Per tota aquella gent que ens està sintonitzant des del territori, de qualsevol punt del territori, que sàpiga, perquè ens ho pregunta algú, molta gent, perquè ens pensem també que la gent n'és ensenyada, que la gent que vingui amb una ràdio és molt important. Una ràdio. I encara he vist gent que les manifestacions anaven transistor. Que jo tinc transistor a casa, que és el que faig jo, el transistor, sempre el transistor. Sempre, en una casa, el transistor, sota el coixí va un transistor, res de l'auricular.
És que la mani no et funciona el telèfon mòbil, per tant, això.
Perfecte,
no,
no, 87.7 és el dial de RAC1. Que ho sapigueu, per si vulgui escoltar-nos, 87.7. A la gent de Pelusier, que sigui tot un èxit.
Gràcies a vosaltres.
En parlarem demà, gràcies. 10:27, ara tornem.